interessant. Parlem amb Adrià Pujol, ara us el presentaré, però abans dir-vos que Fragmenta és una petita editorial d'una dècada de vida que s'ha especialitzat en la publicació d'obres sobre temes d'espiritualitat, religió, pensament, filosofia, ètica, en un format atractiu i amb una clara vocació crítica i divulgativa. Una de les seves darreres propostes és la sèrie Pecats Capitals, que pretén oferir una visió fresca i rigorosa de cada pecat de la mà de joves assagistes i catalans, en aquest cas. Vam parlar de l'enveja i intentarem parlar de cada un dels llibres. Un dels llibres d'aquesta sèrie és el dedicat al pecat de la gola. El de Fara Fara en parlem amb el seu autor, l'antropòleg, escriptor i traductor Adrià Pujol. Molt bon dia, Adrià.
Ei, bon dia, com esteu?
Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Sabem, els que et seguim a Twitter, que tens una vida, diríem, casolana molt activa, una vida casolana molt entretinguda amb la gran i la segona. I a bo, doncs, que hagis trobat aquest quart d'hora, aquests 20 minuts per atendre'ns, doncs, és una deferència que t'agraïm. Escolta una cosa, primera, diríem, gran victòria, doncs, de Fragmenta és fer entendre a la població, en aquest cas de Catalunya, que aquest pecat és gola i no pas gula, no?
Sí, sí, fins i tot jo parlant encara se m'escapa amb bu, encara dic gula de tant en tant, perquè és aquest castellà que se t'ha incrustat al cervell, però sí, en català, valencià, balear és gola, sí, sí. Els goluts, però no passa res.
Aquí nosaltres ho tenim claríssim, eh? Aquí nosaltres diem gola sempre i, de fet, hi ha una expressió que és fer gola, no? Aquí mos fa gola tot, o sigui, però no només mos fa gola ara fer-nos un frit de polp, no només en allò referent al menjar, sinó que me fa gola, doncs, anar de viatge, doncs, a Bolonya, per exemple. Saps?
És que és molt... Sí, sí, és que vosaltres heu mantingut una cosa molt bonica, que és que ve de Ramon Llull, i Ramon Llull és més vostre que nostre, que és que la gola no deixa de ser el desig.
En aquest... Disculpa,
digues, Adrià. Digues. No, ja estic.
No, jo, en aquest sentit, jo et volia preguntar, en anglès tenen dues paraules per la paraula gola, que és grit i gluttony. Gluttony fa referència exclusivament al menjar. En canvi, el grit té aquesta referència, doncs, a la cobdícia, al voler, a l'anhel una miqueta viciós o poc virtuós. En canvi, en català, gola ha acabat pràcticament sent una paraula exclusivament de menjar, almenys el Principat, no?
Sí, sí, perquè ha quedat reduïda en el món dels golafres, no? Llavors, gola, golafre, golut, ha quedat aquí. Però mira, en francès els passa una cosa semblant, que tenen la glotonerie i la gourmandise. I és la glotoneria nostra, diguem-ho així, però llavors hi ha la gourmandise, que és una relació aristocràtica amb el menjar i per extensió, no, amb els objectes de luxe, no? Bé, en català ens ha quedat això, no sé.
Escolta, potser una de les relacions més populars, més culturalment compartides que tenim avui, la població, doncs, que anem, doncs, als 35, als 60 anys, és la pel·lícula Seven, no?, de Fincher, no? Precisament, doncs, a una ciutat plujosa en la que no tenim ni una referència de quina pot ser, doncs, dos detectius policials, Morgan Freeman i Brad Pitt, estan perseguint a un criminal, a un assassí en sèrie, doncs, que mata, doncs, persones, doncs, que pateixen d'un d'aquests pecats capitals. Abans que res, deixa'm dir, ho he dit bé, pateixen d'un d'aquests pecats capitals? Es pateix el pecat capital?
Sí, perquè segons el punt de vista que adoptis, però no ara, sinó en tota la història, diguem-ne, de l'Església Occidental, el pecat pot ser un defecte de la voluntat, però es pot convertir en una mancança. D'aquí que ara els pecadors siguin vistos més com a malalts, és a dir, patidors, que no pas com a gent perversa. Els pecadors de la luxúria, de la gola o l'anorèxia, l'avariciós, el rancuniós, tots aquests finalment són carn de psicòleg o de terapeuta, no? Per tant, jo el trobo ben dit, patir el pecat. De fet, els primers estudis, diguem-ho així, o la primera posada en solfa de tot el tema del mal i dels pecats, tenien claríssim que els pecats eren una mena de dimonis que entraven al cos de la persona i l'envilien. Per tant, és una cosa externa. És a partir del segle VII, una cosa així, després de Crist, que entra amb força el tema de la voluntat. De dir, no, escolti, deixis de dimonis i deixis de tirar pilotes fora, vamos, i assumeixi la responsabilitat de tenir una ànima corcada.
Els dimonis és un concepte que constantment surten als evangelis, no? Quan Jesús es va trobant gent i es va trobant aquell que no pot caminar o aquella que sembla presa, parla de dimonis en plural, no? Hi ha uns dimonis...
Sí, sí. Bueno, i Jesús, de fet, quan corre envoltat de dones aquí ha sanat,
sí.
Es diu, en els textos es diu que els ha tret els dimonis del cos i, curiosament, sempre treu 7 o 8 dimonis, per tant, 7 o 8 pecats, no?
Sí, de cop. Escolta...
És tirar pilotes fora. Ara també passa que quan algú és molt, no sé, molt avariciós, a qui culpa? Doncs la societat m'ha fet així. Bueno, ja. Abans era el dimoni, ara és la societat. No? Molt bé.
Jo abans que començava amb la pel·lícula Seven, hem fet un impàs, perquè la imatge del pecat de la gola en aquella pel·lícula és una de les més en fi, impactants de la pel·lícula, que és aquella mena de bèstia, aquell gord que està... Doncs que ha estat obligat a menjar fins la mort, no?, per l'assassí, que l'ha tingut durant mesos menjant allà assegut amb una taula, una cadira d'una taula, i amb el cap dins el plat, que ha mort, deu haver mort d'un atac de cor, no ho record ara mateix. Però aquesta és la imatge de la gola popular, en aquest cas, de la cultura hegemònica nord-americana que tenim avui. Fa 2.500 anys, 2.400 anys, en la cultura, en la civilització grega i després en el cristià, aquesta era la idea? Els golosos eren uns gords?
Sí, el que passa és que havia estat durant mil·lennis havia estat una imatge i una prerrogativa de la gent impossible, de la gent que s'ho podia permetre. El gord doncs, era un senador romà, no? És d'aquelles bacanals... Però el poble baix no passava per aquesta imatge. I és a partir del Renaixement, sobretot francès i italià, que el gord pot passar a ser qualsevol. Pot ser el pagès gras, la dona de mercat, la peixatera, tot aquest imaginari. I ara és el de, com molt bé has dit, és el de Seven. És el polipecador, perquè la gola es fa per dins, però també es fa carn, es fa per fora. Per això l'assassí de Seven... és l'únic pecador que castiga el doble. El castiga a menjar, però també li va tallant trossos de carn.
Sí, no recordava, bueno, no recordava aquesta... aquest detall.
Sí, la pel·lícula aquesta, perquè és dels 90, si no m'equivoco, però ara no sé si passaria les etiquetes aquestes parentals i tot això, no sé si les passaria. És tremenda, aquesta pel·lícula.
Sí, és tremenda. Escolta una cosa, amb la gola s'ha acabat... diríem patologitzant, o sigui, quan parlem de la gola, parlem més de, no sé, de la bulímia que de la no necessitat de menjar tant?
Sí, totalment. És que la gola, i per sort no ho dic jo, perquè potser és una obvietat, però la gola és la gasolina del sistema neoliberal capitalista. És quan més i més gros, millor. Llavors, aquest desenfrenament, aquesta no temprança, és la que fa girar el món, és la que fa girar les borses. I, per tant, això ha passat a ser una patologia, però una patologia de tots. Qui no s'apunta al carro de la gola, i ara és igual si és menjar com si és comprar tecnologia, qui no s'hi apunta és un fracassat, no? Una mena de desgraciat o d'eremita modern que fins i tot pot arribar a ser mal vist.
Escolta, la gola, en certa manera, és una paraula doncs, més planera per dir, per definir doncs, l'època de consumisme desenfrenat que estem visquent, com explicaves tu ara, si és així?
Sí, sí, és que la gola i sobretot la figura del golafre, l'horitzó és ple de golafres, però absolutament ple, tapen el sol. Tu has parlat d'Estats Units, que potser és el lloc on això és més caricaturès, com és fins i tot tradicional, no? Tots aquests grassos omplint els McDonald's, etc. I això és així. Més que res perquè és una forma, si t'hi fixes, de control, no? Si la gent omple el McDonald's, doncs no surt al carrer a demanar una sanitat pública. Aquesta seria la imatge resum, eh?
Tenim aquesta tendència que han denunciat alguns pensadors, alguns filòsofs, no? Per exemple, Byung-Chul Han, no? Quan parla doncs, del treball sí. I de que ens obliguem doncs, a rendir i a treballar. Avui en dia, els que som gords o els que no podem evitar menjar, ens culpem a nosaltres mateixos? El pecat és pecat perquè nosaltres mateixos el fem pecat, no perquè ens ho diu una instància superior com l'Església?
Bueno, és doble. Enrenyem. Ara l'Església ha perdut pistonada i el reny ja no ve tant del púlpit, sinó que ve de... Enrenyem tots entre tots, sobretot a Twitter i a les xarxes i a llocs així, no? Primera, enrenyem tots. I segona, si ara algun reny és escoltat i no pas gaire, la veritat, és més aviat el reny del terapeuta en forma de consell, no? D'escolti, faci exercici, no sigui sedentari...
Correcte.
Exacte, no? Menys i menys carn, tot això, no? Però finalment, si ens hi fixem, llavors com ara, el reny una estona et ronda per dins, però després baixes a baix i demanes uns peus de porc. I això és que som així. De veritat que no... Ara ho deien, no? Que a veure si amb la pandèmia aprenem alguna cosa. Bé, és probable que aprenguem alguna cosa, però que al cap de 10 dies, d'haver passat la pandèmia, tornem al quefé normal i diari humà. I és un quefé demencial, no? Però bueno, no seré jo qui el jutgi.
Tot i així, encara tenim prou sentit comú de vegades per quan estem en família o amb amics i hem acabat de dinar, estem en el ressupor i algú, doncs, acaba doncs, de menjar aquell tros de tiramisú que ningú doncs, ja pot menjar i ho diu, ho verbalitza, ho ha de verbalitzar, no? És que m'ha fet gola, me'l menjo per gola, no?
Sí.
Però és acceptat, no? Hi ha una visió amable, no? De vegades, també.
Sí, perquè la relació amb els productes de consum ha perdut la distància objectiva. Sempre hi ha un tros més de tiramisú, i que no se'm malentengui, eh? Però sempre hi ha un tros més de tiramisú fins i tot a les cases més pobres, no sé si tu vas a, no sé, classe subalterna treballadora de perifèria urbana i les passen putes, però al mateix temps tenen un televisor de 52 polzades, ja. 3 mòbils i Häagen-Dazs a la nevera.
Sí, sí.
Clar, això...
Häagen-Dazs que no és tan bo com era, t'haig de dir.
Ah, no ho sé, perquè no menjo gelats.
Vull jo dir... sí, jo soc un menjador de gelats compulsiu i puc dir que el Häagen-Dazs l'he seguit de molt de prop des que tenia 10 anys i ja no és el que era, no sé què ha passat allà, no sé si el fan a la Xina, però...
No sé, si t'hi fixes, mira, ara has dit la Xina, a les zones fins i tot periurbanes xineses, la relació amb el menjar és molt més antiga i molt més de pell que la que puguem tenir nosaltres. Vull dir que veus gent menjant ramens i menjant arrossos i menjant tal, però no veus una McDonaldització, no? En canvi, aquí a Occident, mare de Déu.
Home, això està molt... s'explica molt bé indirectament en aquell documental molt recomanable a Netflix, que és aquest d'American Factory, no?, produït pels
sí.
Obama, en el qual,
sí,
quan
sí.
hi ha un moment que els americans, no?, gent, doncs, d'Ohio, no?, viatgen a Xina a veure com treballen ells... I els xinesos flipen, no?, amb els 120 quilos a cada un dels treballadors, no?, i diuen, és que tenen els dits gords, és que no saben treballar, és que no són àgils, no?
Hi ha aquest
xoc cultural entre la gent que té com... que sap menjar, diríem, amb equilibri i els altres que no. Jo et volia preguntar, les cartes als restaurants, que no... el anar de restaurants, la gastronomia, l'alta gastronomia, aquest boom que hi ha hagut els últims 15-20 anys, no? Coincidint, doncs, amb la bonança econòmica i després, doncs, amb el luxe, no?, que han pogut viure alguns fins i tot després de la crisi, epitomitza, en certa manera, és aquell punt àlgid de la gola, no?, d'aquells on es mesclen la gent que no llegeix però que es pensa que llegeix la carta al restaurant i està llegint un llibre i a més està relacionat amb el menjar. És la cobdícia màxima?
Sí, tens raó, però també, i ho direm un barbarisme, és el pic de la tonteria màxima, perquè, a veure, la relació, diguem-ne, orgànica amb el menjar no té res a veure amb primer, segon, tercer plat i postres. Això és aberrant, perquè això no és alimentari, això és cultural, és gairebé artístic. La relació orgànica amb el menjar és la parola, la cassola, amb un sol plat i anar amb el cullerot anar omplint plats. Això és el que seria més o menys normal, i això té a veure amb alimentar-se i passar-ho raonablement bé. En canvi, aquests restaurants de cartes infinites, de 15 tastets, home, no sé, jo crec que no cal ser antropòleg per veure que és una aberració cultural que té a veure amb la distinció. No vas a menjar a aquests restaurants, vas a dir que hi has anat més aviat, no?
Escolta, ja per acabar, Adrià, tu que per a fer aquest llibre, més enllà doncs, de la teva formació intel·lectual, doncs, t'has hagut de documentar en els textos clàssics a l'antiguitat, o fins i tot, diríem, en literatura més recent. Quina és la definició de la gola o la descripció o, diríem, el moment, la fotografia que més t'ha impressionat o que més has gaudit?
A mi m'agrada molt quan vaig arribar i això va començar amb Sòcrates i acaba amb, no sé, amb antropòlegs estructuralistes francesos, eh? Quan Plató també ho fa, Sòcrates ho fa, Aristòtil ho fa, però també ho fan els últims, els de cap aquí. Pensadors, eh? Ja no cal que siguin no filòsofs, antropòlegs, que és quan es pensa en la clau següent, que és que la gola que passa per la boca. I curiosament és el mateix òrgan que fem servir per parlar. D'aquí que no es pugui parlar amb la boca plena o que el pedant, què se li diu al pedant? Que s'omple la boca, no? De paraules. Llavors, aquest punt de vista de la gola alimentària, cosina germana de la gola retòrica, a mi és el que em donaria peu a fer la segona part de l'assaig. Mira què et dic, és un camp molt fèrtil per pensar en què som i com som, no? Menjar i paraules. Hi ha una gola cerebral, que és aquest senyor, sol ser un senyor, que s'escolta a si mateix, no? Que parla amb pulós. Hi ha molts paral·lelismes entre això i fotre's un gran tiberi.
Molt bé, escolteu, hem estat parlant de la gola amb Adrià Pujol, és antropòleg, escriptor, articulista a diaris com el Diari Girona o El País, està a l'Escola Blum, en fi, no para quiet. Hem parlat d'aquest llibre de la gola, de la sèrie Pecats Capitals de Fragmenta. Em sembla que estan 5 o 6 han sortit, em sembla que en falta un per sortir, però nosaltres aquí vam parlar amb la Marina Porles de la Mandra, aviat parlarem amb en Jordi Graupera de la Supèrbia. Cada un dels llibrets parla un dels pecats capitals, un enfocament molt interessant i molt atractiu, com sempre fa Fragmenta. Escolta, ja per acabar, Adrià, com t'ho fas? Estàs a casa?
Sí, estem a casa i sentim créixer l'herba.
Sentim créixer l'herba.
Bueno, no, clar, això es diu allà a casa meu, a l'Empordà, però aquí sentim créixer la pols.
Aquí en anglès hi ha aquella expressió de que això és més avorrit que veure, doncs, la pintura secar-se, no?
Doncs sí.
És el mateix, però bueno, però amb criatures a casa, entretingut ho has d'estar.
Sí que ho estem. El que passa, ja t'ho dic, eh? Vull dir, entre que muntem una escoleta, entre que fem això i desfem allò, ens sortirem molt reforçats, perquè tu, pare en taula, no ho havíem fet mai.
Pare en taula.
Ja, s'avorreixen tant que et diuen, vaig a pare en taula. Dius,
molt bé. Seguiu l'Adrià Pujol també a Twitter, que és prou divertit. Gràcies, Adrià.
Ei, que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Bon dia, salut.
Adéu, bon dia.